Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. A Ona Codinenca, l'esport no para.
Són les 9, inversemblant derrota, estrepitosa derrota del Girona a Montilivi. Després del 0-3 a la Romareda, els de Pablo Machín no van saber aguantar 90 minuts i assegurar la classificació per a la ronda final. Machín va decidir guardar força jugadors i no va presentar l'equip ideal. Va creure dient que ja en tenia prou, però no, l'esport ens ha tornat a demostrar que no pots dir blat fins que no és el sequi ben lligat. Es va confiar i, parlant clar, la va cagar 1-4 i el Saragossa de Popovic jugarà la ronda final davant les Palmes. Dramàtica derrota contra el Lugo en l'últim partit de la Lliga regular i derrota molt estúpida amb el Saragossa. L'any que ve hi haurà una altra oportunitat, almenys avui hem conegut que Machín seguirà com a entrenador de l'equip gironí. Ja a Montmeló, motos, victòria de Lorenzo, que es postula com a candidat molt ferm per aconseguir el Mundial. El seu company d'equip, Valentino Rossi, però no li posarà gens fàcil. Gran cursa de Pedrosa, també, que de mica en mica va veient com les molèsties a la síndrome compartimental van desapareixent. Márquez per terra, un altre error del Cerverí, i els germans Espargaró també van caure. Pol a la volta 3 i Espargaró quan rodava tot sol a la quarta posició. I, per acabar, també tenim presidència. Tenim eleccions a la presidència del Barça. Sembla que finalment Joan Laporta es tornarà a presentar i agafem-nos ben fort que la lluita per la presidència serà molt i molt potent. Sembla que la cosa estarà entre Novitas i Sigaleros. Bona nit, són les 9 i 3. Benvinguts a l'últim Esport no para de la temporada. Bona nit, dia 15 de juny, últim programa de la temporada, 9 i 4 minuts. Avui un programa carregat, amb derrota estrepitosa del Girona Montilivi. Va caure per 1-4 davant del Saragossa i va desaprofitar, va llançar a les escombraries l'avantatge de 0-3 que portava de la Romareda. També tindrem motos. Avui en Guadilla està content, hi ha hagut motos a Montmeló, tot i que sembla que no li va fer gaire, però sí. I ens acostarà aquestes tres curses interessants, les que vam poder viure aquí al circuit de casa. També tenim NBA, sembla que Curry li guanyarà la partida a LeBron James. Vindrà l'Enric Parellada i també ens ho explicarà. Però abans de tot això repassem les notícies més destacades amb els titulars. Música. amb el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Bona nit.
El Girona torna a viure una jornada negra, una setmana després de perdre la possibilitat d'ascens directe.
Sí, perquè el Girona semblava que s'havia refet de la patacada davant el Lugo amb la victòria dijous per 0-3 a la Romareda i que deixava pràcticament sentenciada l'eliminatòria per accedir a la fase final dels play-offs. Però no va ser així. L'equip de Pablo Machín va veure com el Saragossa empatava l'eliminatòria amb tan sols 45 minuts i a la segona part encara va rebre un quart gol que els deixava pràcticament sentenciats. Els de Montilivi van reduir diferències, però els va faltar un gol que van tenir en les botes de Pere Pons, però va fallar i, per tant, l'1-4 era insuficient. El Girona continuarà un any més a segona divisió.
El circuit de Barcelona-Catalunya, Jorge Lorenzo, guanya amb autoritat i ja suma 4 triomfs consecutius.
El pilot mallorquí va imposar el seu domini des del semàfor fins a la bandera de quadres. Cop d'autoritat de Lorenzo, que se situa a tan sols un punt de Valentino Rossi en el Mundial. El pilot italià va ser segon i Pedrosa va acabar tercer. El camí se li va aplanar a Lorenzo gràcies a la caiguda de Marc Márquez quan es trobava en la segona posició. Tercer zero del pilot de Cervera, que té molt complicat revalidar el títol de campió del món. Aleix Espargaró, que sortia des de la pole, va caure quan faltaven 4 voltes per al final i era quart. I el seu germà, Pol, també va acabar pels terres. Mala sort pels pilots catalans. Al final, pòdium per Lorenzo, Rossi i Pedrosa, amb xiulada a l'himne espanyol. A Moto2, final agradols perquè, tot i que Rins va acabar segon i Tito Rabat tercer, Johan Zarco es va imposar a tots dos en l'última volta quan els dos catalans lluitaven per aconseguir-la. I a Moto3, nova victòria de Dani Kens, seguit per Enea Bastianini i Efrem Vázquez.
En bàsquet, el Barça guanya in extremis l'Unicaja i s'enfrontarà al Real Madrid a la final de la CB.
Després de perdre els dos partits al Martín Carpena, el Barça necessitava la victòria si volia accedir a la final. I ho va aconseguir, però amb patiment fins a l'últim segon, gràcies a un triple de Navarro que situava el 77-74 al marcador. L'Unicaja va disposar de l'última acció per portar el partit a la pròrroga, però va fallar el triple i, per tant, el Barça s'enfrontarà al Real Madrid amb el factor pista en contra.
No marxem del bàsquet, a l'NBA, Stephen Curry situa els Warriors a una victòria de l'anell.
Sí, perquè els Golden State Warriors s'han adjudicat el cinquè partit a la final de l'NBA, 104-91, davant els Cleveland Cavaliers i s'han situat d'aquesta manera a un sol triomf d'aconseguir l'anell de campions. La derrota dels Caps no amaga una nova actuació descomunal de LeBron James, que ha signat un triple-doble gràcies a 40 punts, 14 rebots i 11 assistències. De fet, el partit ha estat renyit fins a l'últim quart en domini alternatiu al marcador i diferències que no passaven dels 4 punts. A l'últim quart, però, ha emergit la figura de Stephen Curry, que amb 17 punts en aquest període i 37 en el total del partit, ha agafat la responsabilitat per assegurar un triomf que deixa els Warriors a un sol partit de guanyar el seu primer anell des del 1975.
En tenis, Rafa Nadal s'adjudica el torneig Stuttgart davant de Víctor Troicki.
Rafa Nadal va guanyar el tenista serbi en 1 hora i 40 minuts per 7-6 i 6-3. D'aquesta manera, el tenista manacorí aconseguia el segon títol de la temporada després del de Buenos Aires i el seu primer torneig sobre herba des de Wimbledon 2010, gairebé 5 anys. Era el seu quart en aquesta pista després d'haver-ho guanyat també a Queens l'any 2008 i a Wimbledon, com dèiem, el 2008 i el 2010.
I a l'estiu, Copa Amèrica, no ens movem, com dèiem, del continent americà. Copa Amèrica, una Copa Amèrica, Cesc, que han jugat els blaugranes.
Sí, amb victòria de la selecció xilena en el primer partit de Claudio Bravo en la seva estrena dijous passat contra l'Equador per 0-2 amb gols d'Arturo Vidal de penal i d'Eduardo Vargas. Victòria també del Brasil en la seva estrena ahir contra el Perú amb una actuació brillant de Neymar. El capità de la Canarinha va marcar el primer gol del partit gràcies a una centrada del blaugrana Dani Alves i després va donar una espectacular assistència a Douglas Costa perquè fes l'1-2 al minut 91. A Neymar li va donar la victòria aquest minut i a Messi li van treure pràcticament també en aquest minut perquè la selecció argentina va començar el seu partit amb un 0-2 amb gols de Messi, de penal i d'Agüero després d'un regal dels defenses de Paraguai. Però amb els gols de Valdez i Barrios al 89 van començar amb un empat al seu camí cap al títol i la Colòmbia de James també va començar amb mal peu després de perdre contra tot pronòstic contra Venezuela.
A Europa, en canvi, victòria important d'Espanya per a la classificació de l'Eurocopa.
Vicente del Bosque va poder celebrar els seus 100 partits al capdavant de la selecció espanyola amb un nou triomf contra Bielorússia per 0-1 amb un solitari gol de Silva. A banda de la Diana del Canari, Espanya va poder vèncer gràcies a la bona actuació d'Iker Casillas. El porter del Real Madrid va fer una parada providencial davant de Kornilenko. Del Bosque va fer entrar en l'11 titular 4 futbolistes del Barça. Piqué, Jordi Alba, Busquets i Pedro i el català Cesc Fàbregas de l'Arsenal. Perdó, del Chelsea. La selecció espanyola ocupa ara la segona plaça del grup C amb 15 punts. El líder és Eslovàquia, que va derrotar Macedònia per 2-1 i suma 18 punts.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
I comença a ploure a Sant Feliu, pluja també, que va caure a Girona i no precisament en forma d'aigua.
No, perquè el Girona va perdre a casa contra el Saragossa contra tot pronòstic per 1-4 i no s'ha classificat per l'última eliminatòria d'ascens a la Lliga BBVA. Ara el rival dels aragonesos serà el Les Palmes, que va ser el botxí del Valladolid. El 0-3 de l'anada va fer que el tècnic gironí reservés tres titulars com Cifuentes, Eloi Amagat o Sandaza. El Saragossa, sense res a perdre, va jugar més tranquil i es va trobar amb un penal a favor per unes mans de Mata. William José no va fallar des dels 11 metres i el 0-1 va descentrar el Girona. L'àrbitre va anul·lar correctament un gol a Mata per fora de joc previ de Jandro i després d'una mala sortida de Becerra, Ricci va evitar el segon gol del Saragossa sobre la línia de gol. En dues jugades pràcticament calcades, el Saragossa, però, va empatar l'eliminatòria abans del descans. Dues faltes laterals picades per Pedro i rematades sense oposició de William José en el minut 34 i de Leandro Cabrera en el 44. Els més de 8.300 aficionats blanc i vermells que hi havia a Montilivi ho van veure una mica més negre quan es va lesionar Ricci i en el minut 67 Fernández va fer el quart gol visitant. Paradoxalment, l'eliminació virtual del Girona va revifar els de Machín. Adai, en una acció de fe, va marcar en el minut 73 i va carregar d'energia els seus companys. En el 79, per això, Pere Pons va fallar una rematada tot sol dins l'àrea. Va ser l'ocasió més clara dels gironins, que tot i els 7 minuts d'afegit, no van poder fer el gol necessari per mantenir viu el somni de l'ascens a primera divisió.
Ha sido una temporada magnífica por un lado, pero macabra en cuanto a su final, ¿no? Sigo pensando que es una temporada para enmarcar. Y la lástima es que la temporada regular pues no haya podido ser justa con nosotros y el playoff ha vuelto a ser muy cruel.
No sé, Cesc, si d'alguna manera hi trobes alguna explicació en aquesta catastròfica derrota. Jo potser el focus primer, abans dels jugadors, el posarien a l'entrenador Pablo Machín, que, com comentava, es va deixar a homes importants, Eloi Amagat, Sandaza, Cifuentes... de fet fora de la convocatòria i així es va veure que l'equip no va jugar igual.
No, és que clar, el Girona justament durant la temporada regular va ser un equip que no feia gaire rotacions i va sorprendre, si més no, que t'estàs jugant la classificació per la fase final dels play-offs, tot i que tens un 0-3 de l'anada que ningú s'ho podia pensar, i deixes a tres homes importants a l'equip fora. Això també et trastoca una mica els plans i també els hàbits de jugar. Quan tu portes una dinàmica i ja tens una mica els mecanismes, els automatismes apresos, canviar tres homes de tres línies diferents, justament,
sí.
Clar, és una mica anar a l'aventura, però clar, tampoc Pablo Machín, el tècnic sorià, podia imaginar que amb un 0-3 de l'anada el Saragossa podria remuntar aquest partit, i més jugant a casa.
D'alguna manera es pot entendre la visió de Machín en el sentit que portes una temporada llarguíssima, perquè la segona no sé quants equips té, però
42,
crec que
42 jornades.
Són 42 jornades,
sí.
I d'alguna manera dius, vens un 0-3, reservo jugadors importants perquè me la jugaré a la ronda final, en aquest cas contra Les Palmes, un equip també molt potent, i ja ho veurem.
Sí.
I tens 90 minuts per davant, que sembla que ja els has superat, però com comentava també l'editorial, una altra vegada l'esport ens ensenya que fins que no és el sac i ben lligat, doncs no es pot dir res.
No, és que està clar. Però, clar, el Girona
s'ha de dir que ha tingut molta, molta mala sort, eh? Perquè 8 dies enrere guanyes el partit, vas guanyant 1-0 i al minut 89 t'empata el Lugo i t'envia als play-offs. T'has d'aixecar d'aquest cop. Vas a Saragossa, que jo abans de veure el partit estava convençut que el Girona faria un partit de guanyar per una gran diferència. Tornes a guanyar diferència, ho tens a tocar i se't torna a escapar. Clar, això pels jugadors anímicament de cara a la temporada que ve, m'imagino, almenys per mi ho seria, molt dur. Però clar, tampoc es pot entendre que surtin d'aquesta manera, perquè clar, si tu vols, jugant extra motivat, jugant amb les ganes com si anessis 0-0, segurament això no et passa. I l'estar potser tan refiat, sí que és veritat que et poden empatar, el futbol ho ha demostrat una altra vegada, i ho deia Pablo Machín, l'escoltàvem ara, a un final, deia paraules com macabre o cruel, perquè realment el final del Girona ha estat així. Un equip que hauria d'estar primera, Catalunya, hauria de tenir 3 representants a la primera divisió, a Andalusia en tenen 4 i a Catalunya només en tenim 2.
No, no, també és important, exacte, pel futbol català. Deixa'm comentar-te, Cesc, que Pablo Machín ha confirmat que seguirà almenys una temporada més, com a entrenador del Girona, malgrat això, que l'equip no ha aconseguit l'ascens a la primera divisió. El que sí que queda a l'aire és el càrrec de president, Patxi Otamendi, sí, que ha deixat oberta la porta a deixar el càrrec. Veurem què acaba
clar,
fent.
Clar, pel tema de les compres, no? Que encara estan pendents de la possible compra del Girona, aquí hi ha un bon merder.
És un equip que té un dels pressupostos més baixos.
El segon pressupost més baix de la categoria, abans de començar. Bueno, abans de començar i durant tota la temporada, i mira on han arribat. Però el futbol és així, és el que deia Pep Guardiola fa uns anys, el futbol és així.
I el rendiment de vegades dels comptes
i és injust,
no va en consonància al rendiment de l'equip. En aquest cas ha estat molt millor el rendiment a l'equip que com està el Girona als despatxos. També, per exemple, el Llagostera, amb també un pressupost molt i molt baix, ha aconseguit, de fet, el més baix,
sí,
dos equips catalans amb els pressupostos més baixos de tota la segona, i ha aconseguit salvar
campanya,
la categoria, que era l'objectiu principal, però és que fins i tot hi va haver alguna jornada que va estar a 1-2 punts de la promoció
del Saragossa, dels play-offs,
del Saragossa,
sí,
de fet. És a dir, que fins i tot podríem haver tingut un duel català en aquests play-offs.
Home, hagués estat maco, com a mínim hagués passat algun a la fase, a la fase final. Però és una llàstima això que comentàvem, perquè hi hauria d'haver un tercer equip a la primera divisió, i l'any que ve serà dur pels dos equips aquests.
Home, a mi m'agrada que torni el Betis, per exemple,
sí,
que
però
és un club històric de la primera.
Hi van haver malatins,
fins i tot també.
Hi van haver malatins, segur, a l'última jornada.
És molt possible.
I això, també emprenya, perquè això taca la imatge del futbol.
Machín, de fet, ho mig assegurava, sí, ho donava a entendre. Home,
has d'aconseguir 3 gols al camp del Betis quan pràcticament ningú hi ha aconseguit guanyar la temporada, i vas i guanyes 0-3. Coincidències n'hi poden haver, però a l'última jornada ja sabem que els boletins van volant d'una banda a l'altra d'Espanya, i si més no, ho pots guanyar al camp i deixa't estar de maletins, perquè si guanyes al camp, si el Girona arriba a fer la feina, l'hagués fet i hagués accedit igualment a primera. Però sap greu que passi això.
I sap més greu, Cesc, per tot el merder després del partit del Lugo, amb un energumen que va tirar una ampolla d'aigua línia. El partit semblava, sí, sí, que s'havia acabat. L'àrbit decideix jugar els últims 40 segons, 40 segons que pràcticament no serveixen per res, el Girona no té cap xut entre els tres pals, i d'aquesta manera es va acabar el partit amb la cara ben llarga de tots els jugadors del Girona i amb cara també de pomes agres de tots els aficionats.
I ara que dius això, gran, gran, gran actuació també d'Isaac Becerra sota els pals, perquè ara que deies això de cares llargues, si no arriba a ser per ell, no s'hagués aconseguit el 0-3 contra el Saragossa a l'anada, i ahir segurament hagués sigut una golejada encara més àmplia.
No, no, sí, un
ha
bon
fet una gran feina, eh?
Un bon porter. Llàstima i alerta que no vingui algun partit, algun equip de primera a pagar una bona xifra per Isaac Becerra, que ha realment sortit de la Masia també.
Excompany de Messi.
Excompany de Messi. Va fer un gran partit i ha fet una gran temporada en conjunt. Alguna cosa més, Cesc, que vulguis destacar d'aquest Girona, d'aquest Llagostera, que recordem ha fet una molt bona competició i també, cal dir-ho, els ascensos de Sabadell i Barça.
No, jo em trec el barret amb el Llagostera, sobretot. Evidentment amb el Girona, està clar, però el Llagostera, un equip que fa 10 anys estava a segona catalana i que ha arribat a la segona divisió, una primera volta força dolenta, també d'acostumar-te al que és aquesta categoria, però és que van encadenar 14 partits sense perdre consecutius. Això és una bestiesa.
A veure si poden seguir així, perquè ja se sap, el Girona, el Girona amb Rubi va estar a punt de pujar fa tres temporades i justament fa dues va estar a punt de baixar, de fet es va salvar pels pèls, vull dir que això ja sabem que va com va i més a la segona divisió, que entre pressupostos molt diferents i també dinàmiques molt diferents d'equips és sempre una loteria. Nosaltres marxem de Girona, anem a Montmeló a parlar de motos, perquè aquest cap de setmana ha sigut el dia clau, el dia en què la MotoGP ha fet acte de presència al circuit de Barcelona-Catalunya.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39. Got young to fade away. The sinner sin but aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. Marc Guadilla, bona nit.
Bona nit.
Què et passa?
Res, que m'has acabat donant un caramel sí. I no m'agrada.
No t'agrada aquest caramel?
No.
Fem regals aquí als companys i ara ens diuen que aquest caramel era dolent. Marc, motor, MotoGP, carreron de Jorge Lorenzo, que va avançar a Viñales i també a l'Eix Espargaró a la sortida i, de fet, va dominar tota la cursa amb molta autoritat.
Sembla que ens hem de començar a oblidar, vulguem o no, de Marc Márquez com a número 1 indiscutible i guanyador del Mundial de MotoGP per tercer any, perquè el que deies, Jorge Lorenzo va obtenir el Gran Premi de Catalunya la quarta victòria consecutiva d'aquesta temporada. El mallorquí es va imposar una cursa que va començar amb color de Suzuki, com deies, amb Espargaró i Viñales, però que el color blau només va durar uns metres i també va ser la victòria de Jorge Lorenzo gràcies en part a l'enèsim desastre. Podem catalogar d'enèsim i de desastre la cursa de Marc Márquez.
Monumental, sí, sí.
I el que deia, la cursa va començar amb les dues Suzuki ocupant les dues primeres posicions de la graella, amb Espargaró a la pole position, el de Granollers i Maverick Viñales no ho van saber aprofitar, perquè tot i saber que no eren els principals candidats a la victòria, els dos pilots catalans van fer una sortida penosa, ja si Márquez és desastre, ells dos van fer una sortida penosa.
Però Marc, té una explicació tècnica, aquesta...
Ells corren amb Suzuki, que no són de fàbrica, sinó que són open, tenen menys prestacions electròniques, però... no van saber jugar bé les escates.
Un canvi de marxa que clar, les Honda i les Yamaha és un canvi de marxa, m'ho van explicar l'altre dia, que queda les revolucions a dalt, per tant, quan les revolucions pugen i canvien de marxa, a la següent marxa ja comencen de més a dalt, en canvi la Suzuki tenen un canvi de marxa més normal, que quan canvies de marxa torna les revolucions a baix i això fa que tingui una falta de potència i que aquesta Suzuki, que de mica en mica, de ben segur aniran evolucionant, tinguin més potència en moments clau com la sortida.
Com fa per aquí el Ton, qüestió de diners i qüestió de competir també com deia, amb les Open i no amb motos de fàbrica. El que deia, els dos catalans van fer una sortida penosa respecte als altres, que els va deixar fora del top 10 a la primera volta. Aquesta errada la va aprofitar Lorenzo per rodar la primera posició des del primer revolt fins a la bandera de quadres. Al principi de la cursa, Marc Márquez va aconseguir col·locar-se darrere de la Yamaha al mallorquí, però el pilot de Cervera se'n va anar llarg a la frenada a l'estadi fins que va caure i va haver d'abandonar per segona cursa consecutiva. Lorenzo, així, sense pressió, va començar a marcar un ritme contundent, només a l'abast de Valentino Rossi, perquè la resta de rivals estaven completament a un món. Els dos pilots de Yamaha es van emportar un altre doblet aquesta temporada, humiliant la resta de rivals, perquè, per exemple, Dani Pedrosa, que va acabar tercer, va arribar a més de gairebé 20 segons de Jorge Lorenzo. Aleix Espargaró, que havia sortit de la pole i després havia començat a remuntar una mica, finalment va caure quan rodava quart. I amb el que dèiem, amb aquesta nova victòria de Jorge Lorenzo, la quarta consecutiva, el Mundial s'estreny. Ara Rossi només té un punt respecte al seu company d'equip Lorenzo i temporada, com deia, nefasta per ara per Marc Márquez, que està a 69 punts a la cinquena posició, quan l'any passat tenia 175 punts i 6 victòries de 6 possibles.
No sabem si ho podrà tornar...
7 victòries de 7 possibles, perdó.
Aconseguir 5 victòries consecutives, 6 victòries consecutives de Márquez per tornar-se a enganxar al Mundial, tot i que ara amb aquestes Yamaha i sobretot amb Jorge Lorenzo en estat de gràcia sembla molt més complicat.
Veurem què fa. S'ha de centrar no només ell com a pilot, sinó l'equip per acabar amb una moto que sigui menys nerviosa, que és la inestabilitat de la Honda, un dels problemes d'aquest any.
Sobretot comentava Márquez a la frenada, és quan l'Honda es comporta de forma més irregular.
Contrasta, per exemple, amb la Suzuki, que Maverick Viñales explicava que tenen un xassis molt bo, però tenen un motor bastant dolent. Què fa? Que quan a les corbes, als revolts, poden anar molt ràpid i agafar-los molt bé, però el motor desgasta molt els pneumàtics i els hi costa molt trobar el ritme regular durant tota la cursa.
De fet, la caiguda de l'Aleix Espargaró, comentava el granollerí després de la cursa, va ser precisament per això. Va caure fins a la novena plaça a la sortida. De fet, crec que va anar més enllà del 10, va anar fins i tot 11, 13. I aquesta remuntada va fer que els pneumàtics es desgastessin moltíssim i va patir a la corba número 5, crec.
A la zona d'estadi.
Just abans de la pujada de la Moreneta. Va caure, de fet ell comentava que s'havia sortit de la traçada, va enganxar un petit sot i va anar a terra, això és el que diu. De fet, Pol Espargaró també va posar les culpes a la moto i no amb ell. Sembla que els Espargaró són especialistes en fer poca autocrítica.
Doncs que la comencin a fer, perquè si no els costarà construir un campió de MotoGP.
Doncs Marc, passem a Moto2, on la cursa va estar monopolitzada per dos catalans, però finalment qui se la va endur va ser un francès.
Sí, perquè va ser el més astut, Johann Zarco, perquè Montmeló va passar d'actor secundari, com podríem dir, a protagonista indiscutible. Quan tot apuntava que la victòria se la jugaria en Tito Rabat i Alex Rins, Zarco va aparèixer per minar les aspiracions dels pilots catalans a casa. El Gran Premi va ser una mica estrany. Al principi la cursa es va trencar, Sam Lowes, Tito Rabat i Alex Rins van obrir ràpidament un forat respecte als seus rivals, tot i que Johann Zarco va començar a executar des d'aquell moment la seva estratègia d'anar avançant a poc a poc i a acostar-se als líders. El britànic Lowes, quan va començar aquesta estratègia, va començar a fluixar i Rabat i Rins ho van aprofitar per imposar un ritme superior i obrir un forat respecte als rivals. I fins que va arribar la imatge que us deia, Rabat i Rins lluitant per la victòria, dues voltes pel final, però amb Johann Zarco picant a la porta. Zarco, com deia, dues voltes, es va desfer d'Alex Rins i sense compassió va fer el mateix amb Rabat a l'última volta. L'emoció, tot i això, va estar servida perquè Tito Rabat no va abandonar la seva motivació i a la frenada de l'estadi va intentar l'avançament, un moment arriscat que no va arribar a controlar i que li va fer perdre l'oportunitat de la victòria i també de la segona posició en favor d'Alex Rins. I amb aquest triomf de Johann Zarco, el segon de la temporada i el sisè pòdium consecutiu de l'any, el pilot francès es postula com a màxim favorit per emportar-se el títol de Moto2 aquesta temporada i agafar el relleu de Tito Rabat. Els catalans, però, intentaran evitar-ho perquè precisament Tito Rabat és segon a la classificació, però ja a 40 punts de Zarco després de 7 curses. Alex Rins, que ahir va acabar segon, com dèiem, al circuit de Catalunya, puja una plaça a la general i ara és cinquè.
Zarco, que de fet va saber aprofitar les errades de Rabat i Rins, avança a Rins quan el català es passa de frenada i fa el mateix a Tito Rabat quan també es va passar de frenada a la zona pràcticament de la curva de la caixa, al final del circuit, i és allà on el francès doncs, va tenir l'oportunitat, va posar la moto on l'havia de posar i es van dur els 25 punts de Catalunya. Llàstima, perquè la cursa va ser maca en el sentit de veure dos catalans lluitant molt frec a frec per la victòria.
Al final, quan hi ha aquestes lluites entre dos pilots al capdavant, has de vigilar sempre que aquestes lluites el que acaben fent és vas més lent i deixes la porta oberta que els de darrere s'apropin i et puguin disputar la victòria i te la disputin i te la treguin de les mans i un francès guanyi a Catalunya.
Sí, sí, més amb la qualitat evident de Johan Zarco, que per això és el líder del Mundial i té una...
I amb molta comoditat.
Sí, sí, a 40 punts de Tito Rabat. A Moto3, com m'agraden les motos les curses de Moto3, allò és a la mil·lèsima, tots amb el puny, el gas a fons, i finalment el més llest va ser el líder del Mundial, Dani Ken.
Dani Ken, tot i que siguin curses on estem acostumats a veure curses en grup, Dani Ken podríem dir que està en una altra galàxia després de les quatre victòries que ha aconseguit aquest any, la quarta precisament ahir al circuit de Catalunya-Barcelona, que li fa ampliar encara més l'avantatge a la classificació, i Moto3, tot i aquesta rivalitat i igualtat que hi ha entre tots els pilots, és on entre el primer i el segon hi ha més marge de punts ara després de set curses. En clau de Gran Premi, una altra cursa dura. Hem viscut una vegada més una cursa en grup, però aquest cop no com l'altra vegada que eren 13, sinó amb 6 pilots que lluitaven per la victòria. El director de l'orquestra, Dani Ken, com dèiem, l'estratègia la va saber executar bé. A meitat del Gran Premi va intentar escapar-se, però no ho va aconseguir i va canviar de mentalitat per començar a atacar des del darrere. A l'última volta, esperant el moment, quedant-se al rebuf, va avançar a rivals com Bastianini, Oliveira o Efrem Vázquez per creuar finalment la meta en primera posició. Això, òbviament, va permetre als espectadors lluitar fins a l'última volta, fins a l'últim revolt, fins als últims moments, veure un final molt ajustat perquè Dani Ken només va tenir 35 mil·lèsimes de marge respecte a Enea Bastianini, que va creuar en segona posició. Tercer al podi va ser el basc Efrem Vázquez. Més enrere, el català Isaac Viñales va ser setè i també destaca la gran actuació de Maria Herrera, que va creuar la meta en 15a posició, tancant la zona de punts i aconseguint els seus primers punts al Mundial.
De fet, Marc, durant tota la cursa no va ser Ken qui va liderar. De fet, sobretot Oliveira i Bastianini es van estar passant primera, segona posició i Dani Ken una mica va fer estratègia Zarco. Va preferir esperar des de darrere i també li va sortir bé. No sempre surt bé, perquè normalment els de davant sí que és cert que quan van lluitant redueixen el ritme, però també tancant molt la porta. També tens dos motos a davant, que també són complicades de superar. Vull dir que no sempre surt bé aquesta estratègia de Kent i de Zarco també a Moto2.
Dani Ken va aprofitar el rebuf que donava la llarga recta a Montmeló per intentar entrar a l'últim revolt molt enganxat als de davant, aprofitar el rebuf, avançar tots els pilots perquè la seva onda és molt més potent que altres motos que hi ha allà al capdavant, com les KTM, i imposar-se sempre arribar primer al primer revolt, però després saber gestionar bé els forats, cosa que va saber fer ell quan va atacar des del darrere fins a la primera posició, i com deia, tot i això, amb el marge aquest estret de només 35 mil·lèsimes. Quart triomf, com explicava, de Dani Ken, que amplia el lideratge a la classificació general. Ara és primer, ja era primer, però ara ho és més, amb 149 punts, 51 més que l'italià Enea Bastianini. Per tant, ja estem en el marge de més de dues curses de diferència entre el primer i el segon.
Alguna cosa més que vulguis destacar, Marc, en aquest gran premi de casa? Alguna particularitat?
Ara mateix no.
Ara mateix no, potser d'aquí 20 minuts sí.
Avui amb els testos pluja.
Avui també testos al circuit de Montmeló.
I pilots que s'han atrevit a sortir, altres que no. Jo estava seguint alguns a Instagram i alguns que es feia la foto amb el riu, que només els hi faltava com alguns grans premis que hem vist de Fórmula 1 que hi posen el barquet de paper, però altres com Andrea Dovizioso sí que s'ha atrevit a sortir amb l'aiguat que queia cap a les 12 del migdia.
Un gran pilot sota la pluja, Dovizioso.
un gran pilot que ahir, per això, no va tenir gaire sort.
Va caure
i ha perdut la... avantatge a la classificació i ara és tercer.
Doncs veurem com van també les Ducati, aquesta Suzuki, que de fet, una altra cosa a comentar, Aleix Espargaró va fer la volta ràpida a la quali, però també va fer la volta ràpida a la cursa. Durant la cursa va ser el pilot més ràpid amb aquestes... De fet, hi ha una explicació i comentaven l'altre dia que la Suzuki, per ser el primer any que està en el Mundial, tenen la possibilitat de muntar un pneumàtic extra tou que no poden muntar les Yamaha i les Honda, i això podria ser un dels motius pels quals Aleix Espargaró i Maverick Viñales es van col·locar en les dues primeres posicions, esperem l'any que ve.
Sí, perquè la classificació no, en els últims moments ni Viñales ni Espargaró eren primer i segon, i a l'últim intent Espargaró va posar els pneumàtics més tous i és quan va aconseguir rebaixar el temps fins a l'1:41.2, si no me'n recordo què era.
Alguna coseta així, no gaire distància, tot molt enganxat entre Viñales, també Lorenzo i Rossi. Nosaltres passem, tornem de fet, no passem, no, tornem al futbol internacional, aquesta secció que ens acosta al Cesc Vilalta. Ja no parlem de Lliga, s'han acabat totes, parlem de la Copa Amèrica.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @lesportnopare o al telèfon 93 866 32 39.
Una secció que ens acosta al Cesc Vilalta i comencem parlant de Xile.
Sí, victòria, com dèiem, als titulars de la Claudio Bravo, de la Xile de Claudio Bravo.
De la Claudio Bravo, m'ha agradat aquesta.
De la Xile de Claudio Bravo en el partit inaugural com a selecció anfitriona contra l'Equador. 0-2 per la Roja, que es va imposar gràcies als gols del jugador de la Juventus, Arturo Vidal, que va marcar de penal, i també el gol d'Eduardo Vargas. Victòria també aquesta matinada de Brasil davant de Perú. Victòria molt patida de la Canyarinha, que es va imposar gràcies a un gol de Neymar de cap centrada de Dani Alves, un gol que va començar el mateix Neymar des del mig del camp, i assistència descomunal després de Neymar al 89 per deixar en safata el gol a Douglas Costa. Victòria patida, però amb domini aclaparador de la selecció canarinha. En canvi, empat de la selecció argentina quan ho tenia tot de cara per guanyar. El conjunt del Tata Martino va començar guanyant a la primera part contra el Paraguai, amb un gol de Messi després d'un penal inexistent sobre Di Maria, i un altre gol d'Agüero, que va aprofitar una bona pressió de Messi que propiciava l'errada de la defensa paraguaia. A la segona, però, Valdez va aprofitar una canonada des de fora de l'àrea per retallar diferències, i Barrios va engaltar una pilota despenjada dins l'àrea al 89 per acabar empatant el partit. També va començar amb mal peu la Colòmbia de James, que va perdre per 0-1 en el seu partit contra Venezuela. El pròxim partit dels blaugranes comença avui, que ja serà dimarts, a partir de la 1:30 de la matinada, en el partit que enfrontarà la Xile de Claudio Bravo contra Mèxic. Dimecres, també a la 1:30, però que serà la matinada de dimarts a dimecres, jugarà la selecció argentina de Leo Messi Mascherano contra l'Uruguai, partidàs, llàstima que no hi sigui Luis Suárez. I la matinada de dimecres a dijous serà altra vegada el torn de Neymar i Alves contra, en aquest cas, Colòmbia, que també serà un altre partidàs. Colòmbia, que ha de guanyar sí o sí si vol mantenir les aspiracions de classificar-se per als vuitens. Llàstima que la setmana que ve ja no ho podrem seguir explicant, perquè serà un campionat realment emocionant, com ja ens han demostrat els primers partits, que pot passar de tot. Fins al moment aquest campionat ha estat conquistat únicament, repassem els campions, per 7 de les 10 seleccions del subcontinent americà. Uruguai, amb 15 títols, és qui lidera aquesta taula. Uruguai, que per cert va guanyar el 2011. Argentina és segona amb 14 títols, Brasil en té 8, Paraguai 2, Perú també en té 2, i Colòmbia i Bolívia amb un títol. Únicament no han guanyat la selecció de Xile, amb 4 subcampionats, i que aquest any és l'organitzadora, ni tampoc Equador, amb 2 quarts llocs, i Venezuela amb un quart lloc. Les altres dues seleccions que conformen aquest tres grups de quatre equips són la selecció de Mèxic, que sempre hi és fixa, i una més, que aquest any és la Ventafocs, la selecció de Jamaica.
Abans comentàvem fora de micros, a veure si podríem posar una mica de Usain Bolt i potser encara farien, algun gol.
Algun gol, si més no, alguna jugada per banda...
Déu-n'hi-do, i tant.
De la aprofitant la rapidesa d'Usain Bolt.
Anem a la classificació per l'Eurocopa, Cesc.
Sí, a Europa, victòria de la selecció espanyola, que apropa una mica més a la Roja a l'Eurocopa 2016 després de derrotar Bielorússia per 0-1 en el partit número 100 de Del Bosque com a seleccionador. El gol el va fer David Silva, que ja porta 23 gols i és el màxim anotador de l'era Del Bosque. Els jugadors del Barça ara disposaran de dies de vacances fins al dia 13 de juliol, que serà quan el Barça comenci la pretemporada pensant ja en el partit de la Supercopa d'Europa de l'11 d'agost a Tbilisi, Geòrgia. I la d'Espanya, que el tornarà a afrontar a l'Atlètic de Bilbao una setmana després. Marxen, però, amb els deures fets, perquè la selecció espanyola és segona del seu grup amb 15 punts, a 3 d'Eslovàquia, que va derrotar Macedònia per 2-1. De moment, el millor tercer és Ucraïna, justament del grup d'Espanya, amb 12 punts. Veiem com està, si et sembla, la classificació de tots els grups i expliquem com funciona.
Vinga,
la classificació.
Vinga, fem un repàs ràpid, Cesc, que hem d'anar també a parlar de l'NBA amb aquesta lluita interessantíssima entre Stephen Curry i LeBron James.
Direm els tres primers de cada grup i ja
Vinga,
està.
Vinga, classificació del grup A.
La Islàndia primera amb 15 punts, la República Txeca segona amb 13 i Holanda tercera, sorprenentment, amb 10.
El grup B.
El grup B, la Gales de Gareth Bale amb 14 punts és qui lidera, Bèlgica és segona amb 11 i Israel tercera, empatada amb Xipre, amb 9 punts.
El grup C.
És el grup d'Espanya, amb Eslovàquia amb 18 punts, com comentàvem, Espanya amb 15 i Ucraïna, de moment el millor tercer, amb 12.
El grup D.
Polònia és qui lidera amb 14 punts, seguida per Alemanya, que va guanyar 0-7 a Gibraltar la setmana, aquest últim partit, amb 13 punts, i Escòcia en té 11.
I també tenim grup E.
El grup E, amb Anglaterra, que lidera amb 18 punts, seguit per Suïssa amb 12 i Eslovènia amb 9.
Grup F.
Amb Romania al capdavant amb 14 punts, Irlanda del Nord amb 13 i Hongria amb 11.
Grup G.
El grup G, amb Àustria amb 16 punts, Suècia amb 12 i Rússia amb 8.
També el grup H.
Amb Croàcia amb 14 punts, Itàlia amb 12 i Noruega amb 10.
I finalment el grup I.
El grup de Portugal de Cristiano Ronaldo, que és qui lidera amb 12 punts, seguit per Dinamarca amb 10 i Albània amb 7.
Alguna cosa més, Cesc?
Sí, ara expliquem, si et sembla, perquè és complicadet aquesta fase de grups, qui es classificaria per l'Eurocopa de França. Igual que en la classificació per l'Eurocopa de Polònia i Ucraïna, el sorteig va definir un total de 9 grups, que són els que hem esmentat ara, però la seva composició no és la mateixa. Cal tenir en compte que aquesta vegada no són 51 seleccions les que han entrat en els bombos, sinó que són 53, perquè França és l'única anfitriona. També hi ha hagut, per les curiositats, si és que la selecció de Gibraltar ha debutat en partit oficial en aquestes classificatòries. Això provoca que s'hagin generat 8 grups de 6 seleccions i un nou grup amb tan sols 5, com va passar ja a la fase de classificació per al Mundial de Brasil a la zona d'Europa. Com que França 2016 serà la primera Eurocopa de 24 equips, els dos primers classificats de cada grup hi accediran directament juntament amb la selecció anfitriona, i també accedirà directament la millor tercera classificada, com comentàvem, que és Ucraïna, de tots els grups. Una cosa que es defineix comparant les puntuacions i també els balanços de gols de totes les terceres seleccions de grup, sense comptar els resultats contra el sisè classificat, perquè a la del grup de 5 seleccions sí que se li computen tots els partits oficials, perquè evidentment no hi ha 6 equips. D'aquesta manera quedaran 4 bitllets per a França, que es disputaran a la repesca entre les 8 pitjors terceres classificades de tots els grups. A partir d'aquí, a l'Eurocopa, les 24 seleccions es distribuiran en 6 grups de 4 equips cadascun, en lloc de 4 grups de 4 equips com fins ara. Accediran a vuitens de final els dos primers classificats de cada grup, així com els 4 millors tercers, com passen els Mundials FIFA sub-20 i sub-17.
Moltes gràcies, Cesc. Nosaltres ara passem a l'NBA, que comenci el show. Arriba l'Enric Parellada.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
A Enric Parellada, bona nit.
Bona nit.
Avui és l'últim programa de la temporada i com no, hem de fer repàs de veure com va aquest anell, a veure a quin dit entra, si el de LeBron o el de Stephen Curry. De moment sembla que el que Golden State Warriors té el partit, té l'anell a un partit.
Un partit, sí, sí, sí.
Un únic partit, de moment 3-2, i de fet d'aquí un parell de dies es disputa aquest partit a la pista de
Cleveland, però juguen demà. Però clar, sí que serà un parell de dies quan nosaltres sapiguem el resultat. Bueno, nosaltres, els que no miren el partit, vaja.
Tu sí que et quedaràs, evidentment.
Mira, els partits en aquestes èpoques d'examen tinc la sort que me'ls puc mirar en diferit. I em llevo i no miro el resultat i me'n vaig a estudiar i quan torno a la tarda em poso partit. Que el canal de la NBA és fantàstic perquè et retallen totes les publicitats i si el partit en directe dura 4 hores, jo me'l miro en dues. I clar, això a més de que no són hores que hauria d'estar dormint, doncs és increïble. Per tant, no ho sé si me'l miraré en directe perquè el dimecres tinc un examen.
En aquest últim partit, 104-91, amb un últim quart espectacular de Stephen Curry.
Sí, és increïble, no? Perquè em sembla que els últims quarts dels 5 partits els han guanyat tots els Warriors. És a dir, el parcial de cada quart se l'han dut els Warriors.
De fet, aquest últim per 31-24.
Sí, sí, sí. A més, Gonzalo Vázquez tuitejava, no?, la diferència que aconseguien a cada quart. Afluixen els Cavaliers en els últims minuts, potser per els minuts que els estan donant a tots els jugadors. Veia un tuit en una foto on posava la mitjana de minuts dels 5 jugadors titulars. LeBron està en 45, tenint en compte que els partits duren 48 minuts, és impensable que un jugador de bàsquet només descansi 3 minuts. Fins i tot jugadors que durant tota la temporada han sigut suplents com Tristan Thompson o Matthew Dellavedova estan jugant per sobre dels 35. És increïble, després de 82 partits més uns playoffs, que et facin jugar aquesta quantitat de minuts en unes finals. I he llegit un tuit que els deia Cleveland Cramps, no? És a dir, Cramps vol dir calambres, rampes, no? I és veritat que en un partit, de fet, Matthew Dellavedova, després del tercer partit, em sembla que van guanyar, es van posar 2-1, se'l van haver d'endur a l'hospital de tantes rampes que li havien agafat. És a dir, és greu. Stephen Curry és increïble, no? Llegia que li deien a ell que l'únic antídot per aturar els seus triples és el seu propi error. Matthew Dellavedova...
És el que t'anava a preguntar, Dellavedova, no?
Excel·lent, excel·lent defensor. El va aturar un partit, però llavors ha sigut Steve Kerr a través de treure el pivot titular i no fer-lo jugar ni un minut, ha aconseguit doncs trobar la manera de superar aquesta defensa que li havien planejat a través de l'australià.
I tot i això, Enric, un LeBron que és LeBron, que de fet és el teu gran ídol, avui ens vens amb la samarreta de Cleveland amb el 23, 40 punts. I
que ha dit que és el millor jugador del món.
I ell va fent, vull dir, ell potser sí que és cert que potser la gran diferència és potser que Cleveland s'ho juga massa a la carta LeBron.
És que no té més cartes. No té més cartes que el LeBron, és a dir, si li traiem el LeBron, aquest equip no es classifica a playoffs.
Evidentment, no
a part,
tinc cap mena de dubte.
Tenint en compte, sense comptar Kyrie Irving i Kevin Love, però ara mateix l'equip que està jugant a les finals, els 3 minuts que descansa LeBron, els Cavaliers, des de la meva visió, després de tants anys, no, seguint la Lliga, fan fins i tot llàstima. Ha dit que és el millor jugador del món, no hi he parat importància perquè quan veig titulars a base de declaracions de jugadors de l'NBA sempre a vegades són fora de context. M'agradaria haver escoltat la roda de premsa sencera a veure en quin sentit diu que és el millor del món. Segurament sí que ho és. Està fent de promig 36,8 punts, o bueno, més de 36 punts, 12 rebots i pico i 8 assistències en unes finals de la NBA. L'any passat l'MVP de les finals va ser Kawhi Leonard, aquest any està sent increïble André Iguodala. Bàsicament el que li valoren és que està defensant super, super, super bé a LeBron James, no? Quan el defensa qualsevol jugador a LeBron, el LeBron encerta el 44% dels seus tirs, mentre que si el defensa Iguodala, només un 33% dels tirs de James entren. Per tant, clar, reduir-li un 11% del percentatge d'encert del millor jugador dels Cavaliers i alhora, des del meu punt de vista, també del millor jugador del món, és una xifra increïble. Per tant, li valoren, no? Això, i ves, i a més està atacant perfecte. És a dir, estem dient que potser André Iguodala es mereix ser MVP d'aquestes finals, tenint en compte que el sistema de mesura és el LeBron. És a dir, si tu saps defensar el LeBron i alhora després ataques bé, et mereixes ser l'MVP. Ostres, només una vegada a la història un jugador ha perdut les finals i ha estat MVP. Va ser Jerry West, no recordo l'any, però era un jugador mític dels Lakers. Aquest any LeBron es mereix ser l'MVP de les finals, sens dubte, des del meu punt de vista. 37 puntassos avui de Stephen Curry, però no ho sé, jo li donaria a LeBron. Tot i així, no dono les finals per perdudes. Jo li he vist fer moltes bogeries a LeBron i no t'estranyi que el pròxim partit em faci 60 de punts. Però ho té molt, molt, molt difícil perquè, ja us dic, sense ell, aquest equip no és ni equip de playoffs.
Enric, tu estàs d'acord que aquí a Europa, o si més no als mitjans d'aquí a Barcelona, es digui, i a Espanya, es digui la final LeBron-Curry i no es digui la final, en general, Warriors-Cavaliers? Tu creus que realment és així, que tenen tanta influència com perquè es pugui dir que la final de la NBA és entre Curry i LeBron, que realment amb números sí que estan demostrant que són els millors de llarg del seu equip, però també hi juguen els altres, no?
Aviam. Avui veia un meme que sortia una foto de LeBron James i amb aquelles lletres típiques, no, d'aquestes fotografies d'internet posava foto d'equip dels Cavaliers i només sortia el LeBron. És que el LeBron, a part de que anota més de 35 punts per partit en aquestes finals, captura més de 12 rebots i reparteix més de 8 assistències, en total són més del 66% dels punts del seu equip. I això és una bestiesa. És que és una bestiesa. Per tant, no ho sé si podríem dir que és un Curry contra LeBron, però sí que podríem dir que són uns Warriors contra LeBron, perquè estan fent el possible per aturar aquesta bèstia. L'altre dia veia un vídeo com estava entrenant i tranquil·lament, amb una mecànica perfecta, un tir increïblement ben executat, tirava des del mig del camp tranquil, com aquell que tira un tir lliure, i per contra el seu punt feble són els tirs lliures, no? Com ho han aconseguit els Warriors per trobar el camí cap a la victòria? Doncs quan després de que els Cavaliers guanyessin el Game 2 i el Game 3, en el Game 4 Steve Kerr, l'entrenador dels Warriors, va decidir que jugaria sense pivot. Els Cavaliers estaven jugant a base d'una excel·lent i intensa defensa per part de la Vedova a Curry, que va ser efectiva. De fet, els números de Curry van ser aquella nit rècord en quant a que mai un MVP que havia jugat les finals havia fet números tan dolents, i això és mèrit completament del de la Vedova.
Digues, no, anaves a afegir alguna...
Anava a afegir que el que van fer traient el pivot era que obrien espais, no? Atacaven els Cavaliers a través de LeBron i de Timofey Mozgov, un rus que està fent molt bona feina rebotejant i anotant, I a partir d'aquí tiraven del carro de l'equip en atac. I llavors, traient el pivot, doncs, fan que Timofey Mozgov se n'hagi d'anar a la banda o a l'exterior, quan no és el seu lloc natural, i a més, els Warriors, que són uns triplistes nats, ho tenien molt més bé, perquè Timofey Mozgov estava defensant a una persona molt més àgil que ell. I alhora, quan anaven a l'altre costat, no s'acabava de sentir bé.
Enric, ens quedaríem hores i hores parlant de l'NBA i d'aquests dos partits que queden. Esperem que no sigui un.
Esperem que siguin dos.
Esperem que siguin dos per l'espectacle.
Pel gust.
Enric, moltíssimes gràcies, de veritat.
Res, a vosaltres.
Interactua amb nosaltres a Twitter, Facebook, Instagram @l'esportnopara o al telèfon 93 866 32 39.
Ràpidament passem a les altres informacions del món de l'esport en format més breu amb el Marc Badella. Marc, ens tens preparat avui?
Avui tres ràpides, la primera de motor perquè Nico Hülkenberg s'ha proclamat guanyador de les 24 hores d'Le Mans disputades aquest cap de setmana al volant d'un Porsche que ha compartit amb el neozelandès Earl Barmer i el britànic Nick Tandy. Segon ha quedat l'equip també Porsche amb l'híbrid i que conduïa entre un dels pilots un altre ex-Fórmula 1, Mark Webber. El torneig de Queens de tennis, Verdasco, Fernando Verdasco, ha guanyat a Roberto Bautista en 3 sets i ara ha accedit a segona ronda. El qui s'espera que encara s'estreni és Nadal, que és cinquè cap de sèrie, que jugarà el seu primer partit contra Alexander Dolgopolov. I canviem d'esport, ens anem als Jocs Europeus de Bakú, perquè Rússia ja s'ha disputat algunes competicions. Rússia ha guanyat l'or per equips a la categoria masculina i femenina de gimnàstica artística, on Espanya ha quedat setena en homes i dotzena en dones.
Alguna cosa més? Doncs passem a l'altra història, que avui a veure què ens regales en l'últim programa de la temporada.
Avui a l'altra història us porto un dels problemes, possiblement, que Marc Márquez està patint aquest any a MotoGP. Recordem, 7 carreres on ja ha abandonat 3 vegades i ara mateix només és 5è amb 69 punts, quan el 2014 era primer amb 175 punts i encara li quedaven 6 victòries més durant aquella temporada. Sembla, per algunes coses que s'han pogut llegir ja a la premsa, que hi ha un malefici i el volen atribuir a l'anunci de les natilles Danette. Abans, natilles Danone. He estat investigant una mica perquè no sabia d'aquest problema i us he portat un recull de 8 ocasions en què hi ha hagut problemes. L'any 97 sortia Sergi Bruguera en aquell anunci. No va guanyar cap títol més a partir d'aquell any i a més va acabar lesionat. L'any 98, tor d'Àlex Cribiller. Després d'haver guanyat el Mundial, va començar a caure, les mans se li van quedar destrossades i va haver d'abandonar. L'any 99, Gerard i Morientes, jugadors de la selecció espanyola, que van començar a patir lesions. Figo i Guardiola l'any 2000. Guardiola va marxar cap a Itàlia després de lesionar-se greument i allà va estar envoltat de casos de dopatge. L'any 2001, Juan Carlos Ferrero sortia a l'anunci i va passar del primer número de l'ATP a caure i desaparèixer. L'any 2006, Ronaldinho era el protagonista, lesions i marxar finalment del Barça. La marca Danette, la marca Danone, va aconseguir l'any 2010 començar a posar anònims perquè no els hi comencessin a passar aquests problemes i es pogués